Molt bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell que cada dimecres repassa i us explica les novetats dels escenaris de la nostra ciutat. Cada setmana puntualment us parlem de tot allò que es cou a les sales i espais d'assaig i d'exhibició de la ciutat de Sabadell i conversem amb companyies, grups, col·lectius, entitats que es dediquen a aquesta activitat que tant ens apassiona, el teatre. Us posem al dia, ja ho sabeu, de teatre local, però també aprofitem per fer una mirada més enllà de Sabadell, comentant obres de teatre barcelonines, muntatges interessants de la capital. A banda d'això, també copsem les opinions del públic sortint dels espectacles sabadellencs, xerrem amb la gent de la ciutat per saber què en saben de teatre i quines experiències han viscut en el teatre, valorem la cartellera dels cinemes, escoltem temes icònics de teatre musical i parlem de curiositats històriques del teatre de Sabadell. Tot això ho fem gràcies a la feinada d'un equip magnífic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Carles Blanco, Eli Xaviquero, la veu del programa en Francesc Asens, el nostre tècnic Antoni González i qui us parla avui com a presentador Marcel Castillejo. A la cartellera barcelonina actualment hi podem trobar Els Criminals, Teatre Nacional, El Zoo de Vidre, la Biblioteca de Catalunya o Ifigènia, el Teatre Lliure, amb unes escenificacions rumiades, simbòliques, eclèctiques, plenes de significat, amb uns personatges plens de capes, unes interpretacions profundes i treballades i amb uns missatges i un subtext que cal anar desgranant. En definitiva, uns muntatges dignes d'analitzar que demanen unes espectadores actives. Però també tenim a la cartellera teatral Conspiranoia, a la Villarroel, El Favor, al Teatre Goya o Escape Room 2 al Teatre Condal, que és pur entreteniment, show, disbauxa, per passar un diumenge a la tarda, el teatre pel teatre, amb unes dramatúrgies i unes posades en escena que busquen, bàsicament, distreure l'evasió del públic, que ho vol passar pipa sense trobar-se amb cap dilema moral ni creuar-se amb cap dubte existencial o debat intern. Des de sempre han coexistit al nostre voltant aquestes dues tendències teatrals o aquestes dues línies de muntatges programats. Quan volem anar a veure un espectacle, ja podem ensumar, no?, de quin caire serà. Quin xoc teatral o cultural quan vas a veure un espectacle X i l'endemà, la setmana següent, vas a veure un espectacle Y. Cal tenir present que el teatre no és només una de les tendències, sinó les dues, i les dues són vàlides o legítimes. Dit d'una altra manera, hi ha d'haver de tot a les cartelleres teatrals. Tant de bo el públic, més avesat a la segona línia d'espectacles, que dèiem, pogués també gaudir de la primera opció, més reflexiva i profunda. Mica en mica, potser cal anar arrossegant, introduint, escombrant, cap a casa aquell públic que potser només consumeix i pot concebre el teatre de l'entreteniment. Cal dir que els extrems no són bons. Un teatre absolutament frívol i sense cap tipus de pretensió, que només busqui la pallassada, la riallada fàcil o l'espectacularitat per sorprendre l'espectadora, potser no ens hauria d'interessar. I també ens pot generar cert rebuig potser aquell teatre que passa de rosca, que és tan experimental, tan postmodern, tan trencador, tan críptic, que resulta impossible extreure'n alguna cosa al sortir. Dit això, potser ens falta terminologia per referir-nos a aquests dos tipus o dues tendències de teatre. Teatre frívol, d'entreteniment, per una banda, teatre incòmode, de la reflexió, de les idees, més simbòlic, per un altre. Necessitem ara, 2024, termes per categoritzar aquests espectacles. A Sabadell, desafortunadament, la balança està bastant desequilibrada. Música, llums, color, espectacularitat, ritme, purpurina, riallada fàcil, trames, personatges senzills, comprensibles, poc complexes, això ho tenim. Però des de la desaparició del Teatre del Sol i la progressiva extinció d'algunes joves companyies innovadores, aquest teatre més profund i reflexiu costa moltíssim de trobar a Sabadell. I si no el podem veure com a espectadores i no el fem com a gent de teatre, arriba un moment que no recordem que existeix. Si no el tenim, no el consumim, i si no el consumim ens deixa d'interessar. Un peix que es mossega la cua. A Sabadell, ara mateix, a banda d'algunes representacions puntuals i externes, no contemplem que es pugui programar un teatre amb contingut que vagi més enllà de... No hi pensem. I potser cal recuperar-lo, cal reivindicar-lo, buscar fórmules, espais, equips, col·laboracions, mecanismes per tenir-lo de nou. La ciutat necessita noves aliances per recuperar una tendència teatral sovint sota mínims en estat crític que, en canvi, sorprenentment, era ben viva durant els anys 70 i 80. Que no tenim avui també qüestions importants per reivindicar? Que no tenim qüestions per criticar, per plantejar-nos? Comencem el programa 285. Som-hi.
Amunt al Taló. Thank you.
Al programa d'avui farem un cop d'ull ràpid a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals. Obrirem les agendes i podreu anotar propostes teatrals que us cridin l'atenció. Parlarem a l'espai de l'entrevista del nou muntatge que estrena aquesta temporada teatral una de les grans entitats teatrals de la ciutat, Joventut de la Faràndula, que és Pinocchio, el nen de fusta, una versió de la clàssica història infantil de Carlo Collodi, escenificada i explicada de manera sorprenent, diferent. És la nova aposta del grup i s'estrenarà el cap de setmana del 18-19 de maig. Ens n'explicaran més coses en Llorenç Costa, el director de la proposta, en Sergi González i l'Arlet Torres, dos dels intèrprets. Avui ens visita un altre cop el nostre cinèfil de capçalera, l'Edu Gil, i és que volem valorar amb ell algunes de les pel·lícules programades als nostres cinemes, Imperial i Eix Macià. Avui concretament comentarem L'especialista del director David Leitch, amb dos actors, Ryan Gosling i Emily Blunt, la cinta d'animació i còmica Garfield, del director Mark Dindal, i la pel·lícula de terror amb l'actor Álvaro Morte, titulada Immaculate. A la recta final del programa la dedicarem a parlar del teatre de la capital. Ens visitarà l'Elvira Franch, la nostra teatrera de confiança, la nostra espectadora experta, i amb ella comentarem Nodi, de Gossos i Malditos, al Maldà, Ifigènia, amb direcció d'Alicia Gorina i protagonitzada per Emma Vilarassau i Pere Arquilloé a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure de Montjuïc, El Zoo de Vidre, una obra cèlebre i emotiva de Tennessee Williams al Teatre de la Biblioteca de Catalunya, de la mà de la companyia La Perla 29, i finalment Como si passara un tren, una excel·lent comèdia, a la sala Versus Glòries. Tenim molta feina, així que som-hi, comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Obriu les vostres agendes, estimades oients, perquè és hora de fer un cop d'ull a la cartellera sabadellenca amb la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre, Marcel.
Què tenim?
Tenim poca cosa, però estem contentes perquè ve un maig de molt teatre, molt festival, molta música, per tant...
Ja ho remuntarem, ve el bon temps, és veritat, i sí que vindrà època de festivals d'aquí poc.
I tant, doncs comencem primera parada al Teatre Sant Vicenç, que interpretaran Qui dels quatre dissabte a 2:15 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I això fins al 26 de maig, per tant aprofitem tot aquest mes.
Hi ha opcions per anar-hi.
I tant, omplim agendes.
Què més?
I la segona parada i última aquesta vegada és a l'Espai Àgora, que presenten Encuentro, el primer encuentro de vivir un cuento.
Una mica...
O sigui, l'obra es diu... Encuentro, que vol dir el primer encuentro de vivir un cuento. Un joc de paraules, no és obra fake.
No t'ho tornaré a fer dir, Júlia. No t'ho tornaré a fer dir
perquè... Ens ha costat.
Sí, és un embarbussament aquest
títol. I ho faran aquest dissabte a les 10 del matí.
Molt bé.
I això és tot.
Però avui, per exemple, parlarem amb l'equip de Pinocchio.
Sí, perquè estrenen el 18 de maig.
Vull dir que hi ha estrenes a la vista, no?
Sí, després tindrem Festival Observa, després tindrem l'Envasa, tindrem moltes propostes culturals per omplir... de vida, aquesta vida.
Ja ens les aniràs explicant, doncs.
I tant.
Algun
altre
recordatori més?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, que és disponible a tots els mòbils, i també al web de Sabadell Cultura també ho tenim tot i ens ho van recordant dia a dia.
Doncs gràcies, Júlia. Seguirem atentes a les propostes teatrals locals programades a la nostra ciutat, als escenaris de Sabadell.
Sempre seguint la cultura.
Exacte. Fins la setmana que ve. Bona setmana, Júlia.
Bona setmana.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Avui a l'espai de l'entrevista ens hem de traslladar momentàniament al Teatre Municipal de la Faràndula, i és que Joventut de la Faràndula, una de les entitats més importants de la nostra ciutat a nivell de teatre, estrena el cap de setmana del 18-19 de maig un nou espectacle per tots els públics, la seva aposta per aquesta temporada teatral 2023-2024. Es tracta de Pinocchio, el nen de fusta, una proposta que parteix de la clàssica història que tots i totes coneixem, de Carlo Collodi del 1882, Les aventures d'en Pinocchio, un clàssic de la literatura italiana i universal que s'ha adaptat i portat al cinema un munt de vegades. Si aneu una mica perduts i perdudes, ens explica la història d'una marioneta de fusta entranyable i encantadora que cobra vida gràcies al conjur d'una fada i que, tot i la seva bondat i la seva innocència, acaba envoltada de males companyies i ficant-se en un munt de problemes i situacions perilloses, i fent anar de corcoll el seu pare adoptiu, l'humil fuster Geppetto. Pinocchio, acompanyat per un grill parlant, anirà aprenent consciència del món on ha despertat, aprenent que la vida no són tot flors i violes i que ha d'envoltar-se de bones persones que el cuidin, que el protegeixin, que l'estimin, i allunyar-se d'aquells que el volen perjudicar. La història que ens presenta Joventut de la Faràndula segur que ha partit d'aquest conte, dramatúrgicament i també en quant a posada en escena, però serà una mica diferent d'aquesta novel·la original. Tindrà moltes més sorpreses, moltes novetats. Segur que ha estat també tot un repte, perquè és una història que pot semblar d'entrada molt alegre pels infants, però que també és dura, és complexa i és molt profunda. Per parlar d'aquest muntatge, que ja és a punt d'aterrar al teatre ben aviat, tenim a l'estudi avui el Llorenç Costa, el seu director. Bon vespre.
Bon vespre.
I també ens acompanyen el Sergi González i l'Arlet Torres, que encarnen el Pepe Grillo i en Pinocchio, respectivament, a l'obra. Bon vespre a tots dos.
Què tal?
Preparats per entrar al teatre? Tot a punt, no? Entenc que estrenar un muntatge a finals de temporada no és fàcil, no? Ja tots i totes portem un cansament acumulat, entenc que hi ha un esgotament, no? Venim de mesos, potser, de treballar en altres obres. Hi ha aquesta sensació, potser, de final de curs.
Estem ja acabant els últims preparatius de tot el que és el muntatge escènic, tot el que és les coses tècniques i visual, sobretot, perquè hi ha molt visual, hi ha molta projecció en aquest espectacle, però l'espectacle en si, el que és els actors, ja portem unes setmanes rodant-lo, fent el passe sencer, que se'n diu, tota l'obra sencera, i anem agafant ritme, per tant, crec que ho tindrem tot preparat perquè el dia de l'estrena estigui tot a punt.
Com ha anat el procés d'assajos? Esteu a punt també els actors i actrius? Arlet, Sergi?
Sí, bueno, han sigut uns assajos difícils i intensos, però, bueno, preparats.
Hi ha moltes ganes, hi ha moltes ganes. Sí que falta feina per fer, però crec que sempre, o sigui, les dues setmanes abans d'estrenar qualsevol musical, el Llorenç ja mira rient, sempre són aquestes que hi ha nervis, però les ganes per estrenar ho poden tot, i així que estem a tope.
Com va sorgir la idea de recuperar aquest clàssic, que em sembla, si no m'equivoco, que ja s'havia representat fa força temps, amb Joventut de la Faràndula o amb alguna altra entitat? Què ha significat tornar-lo a posar al dia? I qui tenim a darrere d'aquesta proposta?
Clar, és un grup de pares del TTI, que eren el Jordi García, l'Òscar Rodríguez, el Miquel Àngel Julià i el David Galinsoga. Doncs ells van tenir la idea original de presentar-ho en la Junta, i diguéssim que després han acabat de formar tot l'equip, que després ens vam unir jo, la Pati i el Lluís, i el Jordi Campoy i el Marcel Castillejo, que hem acabat de formar tot l'equip.
No et deixis a ningú, Llorenç?
No,
un equip molt gran, eh?
No em vull deixar ningú perquè l'equip és molt gran.
Perquè el muntatge és molt gran,
el
també.
El muntatge és molt gran i cadascú ha fet una funció molt important dintre d'aquest projecte, i per tant això, que som un equip molt gran, la idea original ve d'aquí, però al final hem anat agafant moltes altres persones que també tenen molt talent, que ens han ajudat a suplir les nostres mancances, i això crec que ens ha ajudat molt a que el musical sigui tan rodonet com està quedant.
Sergi, Arlet, quina va ser la vostra reacció quan vau saber que faríeu aquests papers, que interpretaríeu aquests personatges que la gent tant recorda, no? Què us imaginau? Us imaginau una cosa molt diferent de la història que heu acabat construint després i que ara esteu a punt d'estrenar?
Aviam, és un pèl diferent, i més jo que el referent de Disney de Pinocho, que és el que molts tenim, o sigui, el porto molt al cor, més que res perquè era la meva pel·lícula preferida de petit.
Mira.
El Pepito Grillo era la meva consciència quan jo era petit, i jo avui que tinc 27 anys estic fent de consciència, saps? És un repte personal important. I està molt bé perquè recull coses perquè tothom vegi el Pinocchio que tots coneixem, però n'aporta d'altres de noves que són molt guais, sobretot a nivell de reflexió de tots els personatges. Qualsevol persona del públic es pot identificar amb algun dels personatges, en el sentit d'aprenentatge vital, de creixement personal, d'aprendre nous valors, etc. Està molt bé, la veritat.
Turlet, com va reaccionar? Vas tenir una mica de por d'entrada? És el paper protagonista?
Jo no m'ho esperava. Bueno, i sabia que venien uns assajos intensos, i bueno, jo no sabia que es deia Pinocchio, el conte de realitat. Pensava que es deia Pinocho, però mira, he anat aprenent.
Sí, i l'Arlet va fer un molt bon càsting, això també ho he de dir.
Clar, segur que moltes oients tenen en ment la pel·lícula dels anys 40 de Disney d'animació, aquesta que ara anomenava el Sergi, no? També la versió live action que després va treure Disney fa poc, el film de Mateo Garrone també del 2019, o la de Guillermo del Toro, que també fa poc que va sortir i que també és molt emotiva, no? Cada versió de Pinocchio té les seves particularitats i els seus punts forts, no? Com heu adaptat en el vostre cas la història, o quins punts forts pot tenir la proposta de Joventut de la Faràndula?
Clar, el text l'ha adaptat l'Òscar Rodríguez, que és un dels padres fundadores, que li dic jo, del grup inicial que va començar. Ell s'ha encarregat del text. El material ja és molt bo. Del primer moment en què el vaig llegir ja vaig veure que tenia molt potencial, i sí que és cert que del conte del que és de la història de Disney o del conte original no hem acabat d'agafar, o sigui, hem agafat idees però no hem agafat tots els conceptes, sinó hem fet la nostra versió, però sí que partint en els mateixos punts on passa el Pinocchio en la història original, doncs nosaltres també passa pels mateixos punts, però a vegades les resolucions o les maneres en què el Pinocchio afronta aquests punts o aquestes controvèrsies ho fa d'una manera diferent, que nosaltres hem cregut que era millor pel nostre espectacle.
Clar, és una història d'origen que, això que deia abans, no?, que és molt complexa, que té molts personatges, que té molts girs, que hi ha molta fantasia. Això era una mica vertiginós d'entrada, a l'hora de posar-se a guionitzar-la o a dirigir-la?
Clar, o sigui, estan en molts llocs diferents, apareixen moltes coses, hi ha molta fantasia, com estàs dient tu, i era una cosa molt complicada d'escenificar en un escenari. Lo bo és que des del principi hi havia una proposta que l'escenografia no era física, sinó que l'escenografia és tota completament digital, és projectada. El Miquel Àngel Julià, que és el nostre director d'art i el que s'ha encarregat de dissenyar tota l'escenografia, i el Lluís Campmajor, que es dedica a fer mapping, a projeccions, a fer vídeos, on ell sobretot es dedica molt a projectar en edificis històrics i en façanes, però aquest cop li hem donat un repte, que és fer una projecció d'un espectacle sencer, i per tant és un repte per ell, i ho l'ha agafat amb moltes ganes. I clar, amb aquestes projeccions hem pogut adaptar tots aquests espais, totes aquestes fantasies, totes aquestes coses màgiques a l'espectacle que mostrarem d'aquí dos dissabtes. I això, que és tot el decorat, 100% tot el decorat és projectat.
Això és innovador totalment, eh? Va, parlem dels personatges. Arlet, Sergi, segons aquest guió de Pinocchio, com descriuríeu o com veieu que són els vostres personatges? Quins objectius tenen? Què desitgen?
Aviam, el Beppe Grillo, que és el personatge que interpreto jo, és un tio molt curiós. Té moltes cares. És d'aquestes persones que penso que es posen com una cuirassa de persona dura o fins i tot com xulesca, i és molt més sensible i necessita molta més companyia del que aparenta. De fet, el meu objectiu a l'obra és una mica aconsellar al Pinocchio que vagi pel bon camí. Escolta, confia en les persones amb qui pots confiar, vigila amb aquest que potser t'està enredant, però m'agrada fer la reflexió de que està aprenent molt més el meu personatge del Pinocchio que el Pinocchio de mi, perquè ell m'ensenya coses tan bàsiques com la importància, per exemple, de l'amistat per sobre de les coses físiques, per exemple. Vull dir que és ens alimentem recíprocament, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. Per tant, aquesta veu de la consciència que em deies abans, no? També acaba aprenent alguna cosa.
Moltes.
Moltes,
eh? No vull fer spoiler, però moltes. Fes-me cas.
I el Pinocchio com és? Què voldrà aconseguir aquest personatge?
El Pinocchio vol aconseguir molts amics, no? I, bueno, és molt innocent. Vol anar a tots els llocs, vol fer moltes coses, però al final descobreix que la vida no és tot un joc, que també hi ha coses que potser no són com tu vols i no pots fer tot.
I que tu has d'aprendre seriosament, no?, segurament.
Sí.
I és un personatge que, a més, evoluciona bastant, no?, que quan desperta és d'una manera, segurament, i al final de l'espectacle d'una altra, no?
Sí, sí.
Són personatges que, dèiem, tothom els té a la memòria, tothom els recorda. Això ha sigut un hàndicap, penseu, per vosaltres dos?
A veure, és sempre una arma de doble fil. No vull que m'interpretin o s'emmirallin en mi amb el personatge que tothom coneix, que és el de Disney, però sí que li robo coses, és a dir, hi ha coses, jo m'he vist la pel·lícula, hi ha coses que sí que li agafo al Pepito Grillo i me les poso jo, però donant-li el meu toc personal i agafant molts altres referents, òbviament.
Arlet, tu interpretes el protagonista. Què diries que ha estat el més difícil, potser, durant els processos d'assajos i ara que esteu a punt d'estrenar l'obra? El que t'ha resultat més difícil?
El més difícil ha sigut com fer que no coneixo res. O sigui, perquè el Pinocchio no coneix res i això per mi ha sigut molt difícil interpretar això.
I potser també el fet d'estar tanta estona a l'escenari, no?
Sí.
Jo he vist algun assaig i, clar, surt a bastantes escenes d'aquest personatge i bastant seguides. Això també deu ser una mica cansat, potser?
Sí. És cansat. Ha estat tota l'estona de peu, però és xulo.
I el que has gaudit més, què és? O amb el que t'ho estàs passant millor, amb el que trobes que estàs més còmode?
Amb el que trobo que estic més còmode és... Bueno... És com amb les persones que m'estan apoyant per fer tota aquesta obra i, bueno, em sento molt còmode.
Ja ens ha guanyat, l'Arlet?
Sí, sí, sí.
És entranyable com el mateix personatge, oi?
No, és que ho fa molt bé i he de dir una cosa que en els assajos és la que va millor preparada. Més que res perquè a vegades si hi ha un buit de guió, ell et mira... i sap el que has de dir tu.
Sí.
Aquest és el nivell, saps?
No. O sigui, el Sergi no té vergonya perquè hi ha vegades que li pregunta a l'Arlet què ha de dir en aquell moment.
Imagina't.
I l'Arlet li xiva perquè sap perfectament les seves intervencions...
És la veu de la consciència del Sergi.
És la consciència.
I les del Sergi.
Quins altres personatges trobarem al llarg de l'obra? Amb qui es creuarà el Pinocchio mentre va vivint en aquest món que no coneix on ha despertat?
Clar, hi ha personatges que són els mateixos personatges de la història, però algunes vegades, en alguns els hi hem donat una miqueta de voltes. La nostra fada jo crec que és molt especial, no és la típica fada de Disney, sinó que li hem volgut donar fer-la nostra, i per tant no vull desvetllar en cap moment quina personalitat té, però és una fada bastant diferent. El Gepetto sí que és cert que és bastant entranyable i com sempre i humil, i aquest personatge sí que l'hem mantingut bastant, i després agafen també molt protagonisme els dos lladres, no? Els dos lladres que entabanen, vull dir que enreden el Pinocchio, que el van portant per diferents mals camins. I després els nostres dos grans dolents, que són en Mengiafuoco i en Postiglione, que són el dolent del Teatre de Titelles i el dolent del Parc d'Atraccions. I per tant, crec que cada un dels personatges li hem donat la seva volta o el seu què, que fa que encaixi tot molt bé dintre l'espectacle.
Entenc que dèiem abans que hi ha un element molt important d'aquesta història, d'aquesta obra, que és la fantasia, no? Com heu pogut crear... tota aquesta fantasia a través dels vestuaris, per exemple, d'efectes, de músiques, de la il·luminació... Com ho heu treballat tot això?
Clar, els vestuaris, la Pati Gato, se n'encarrega del disseny de vestuari i ho confecciona conjuntament amb les Imperdibles, que són el grup que gestiona el vestuari de la Faràndula, i les modistes també de la Faràndula. Estan confeccionant uns vestuaris que crec que estan... O sigui, nosaltres els vam donar unes premisses molt clares, principis de segle XX, a Itàlia, en un poble pescador, humil, i a partir d'aquí han creat com tota la base de tot el que és el poble, i després els personatges fantàstics, i crec que hi han sabut trobar uns colors, unes combinacions, cadascú té el seu color, té la seva combinació. Això ha sigut una feina de la Pati, que ens va passar dibuixos, ens va passar coses, i és això, cada personatge té el seu color, les seves combinacions, i això, ja et, això el simple fet d'això ja et porta en aquest món de fantasia. I a sobre, si encara hi afegim les cançons que ha fet el Jordi Campoy, que són maquíssimes, les lletres que ha fet el Marcel Castillejo, que també són espectaculars.
Quin paio.
Quin tio. I després, les projeccions de Lluís Campmajor i assessorat pel Miquel Àngel han fet que tot l'espectacle acabi, bueno, tingui una fantasia i una màgia que no podem veure en altres espectacles d'escenografia física, evidentment.
Ràpidament, parleu-me una mica del missatge, també. Què ens vol transmetre la versió que presenteu? Perquè el títol ja dona alguna pista, no? No és un titella de fusta, és un nen de fusta, en aquest cas.
Clar, hi ha una petita diferència que no acabarem d'especificar-la perquè seria un, ens desvetllaríem una miqueta al final, però el Pinocchio té una obsessió i és, no és que vulgui ser un nen de veritat, sinó que ell és un nen de fusta. Ell ja li agrada ser com és i l'únic que vol és, com t'ha dit molt bé l'Arlet, trobar amics, descobrir món i passar-s'ho bé. Per tant, aquestes són les premisses que té el Pinocchio a la vida, i ja va, es va trobant trombades, es va trobant aquestes coses, però això, sobretot, el Pinocchio i la seva obsessió, i ho repeteix tothom que li diu titella o li diu alguna... Bueno, es refereix a ell com a una joguina, li diu, no, jo sóc un nen de fusta. O sigui, és una cosa que en el guió és molt important i té molt de pes.
Doncs, estimades oients, recordeu, dies 18, 19, 25 i 26 al Teatre Municipal La Faràndula, Joventut de La Faràndula, ens presenta el seu Pinocchio, el nen de fusta, una obra infantil familiar que us sorprendrà moltíssim. Dissabtes a les 6 de la tarda i diumenges en doble sessió, matinal a les 12 del matí i també a les 6 de la tarda. Gràcies per venir, gràcies per aquesta conversa. Llorenç, Sergi, Arlet, molta sort i molta merda per a l'estrena d'aquest dia 18. Que vagi bé, bona setmana.
Moltes gràcies.
Adéu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. La gran pantalla.
Avui tornem a oferir-vos, tornem a apropar-nos a la gran pantalla. Dirigim la mirada cap als nostres cinemes. Hem convidat de nou a l'estudi el nostre cinèfil de confiança, l'Edu Gil, perquè amb ell volem valorar alguns dels títols que actualment tenim programats a les cartelleres dels cinemes Imperial i Eix Macià. Edu, com anem? Tot bé? Ja tornes a ser aquí, eh?
Ja torno a ser aquí.
Això bueno, vol dir que hi ha algunes novetats.
He durat poc, eh? Això m'agrada, eh? Torno a venir
sí?
cada
no
dues setmanes.
No t'agrada descansar, eh? De
no,
programes.
No.
Això vol dir que hi ha algunes novetats. De tota manera, tampoc és que la cartellera tregui fum, no? La tenim
no,
una mica ensupida, eh?
Ara són més comercial una miqueta, però bueno, hi ha alguna coseta també independent que a poc va sortint i que també ho podem trobar. Però aquesta setmana parlarem de tres estrenes comercials que jo crec que estan força bé i que valen la pena.
En un futur proper es preveuen coses potser una mica més potents?
Segurament. Ara recordem que ve el Festival de Cannes,
val,
però normalment el problema és que un cop se celebra no és que vinguin els estrenes seguidament, però igualment és bon moment per saber quines pel·lícules trobarem, si estan bé o no. De
per anar fent boca, no?
Exacte.
Doncs vinga, arrenquem amb els comentaris d'avui. El especialista.
Ese soy yo, Colt Sivers. Y este es mi viaje heroico particular.
¿Otra vez desde el principio?
Vale, yo no soy el héroe en esta historia. Soy solo el especialista que quiere parecer cool delante de la directora de esta peli. Es ella, por la que casualmente estoy coladito.
Tenemos que ser súper profesionales.
Claro. ¿Nos enrollamos?
No.
Yo tampoco quiero. No es lo que me interesa ahora.
¿Enrollarnos?
Eso.
¿Y qué te interesa?
¿Hablar?
¿Sí?
Solo hay un problema.
Ryan Gosling interpreta Colt Sivers, un doble d'acció, un especialista del món del cinema, que, com tots els especialistes, surt volant, és disparat, s'estampa amb el cotxe, es tira per la finestra i cau des d'altures extremes, tot plegat per satisfer l'entreteniment del públic de la gran pantalla. Aquest heroi, penjat absolutament d'una atractiva directora de cinema, haurà de seguir la pista d'una estrella desapareguda, de l'actor principal, a qui fa de doble en una pel·lícula i que ha desaparegut misteriosament. Si no apareix l'actor, la pel·lícula no pot continuar rodant-se. Sivers, de cop i volta, es veurà enmig de baralles de veritat, de situacions perilloses de debò, perquè Tom Rider, l'estrella que està buscant, s'ha posat en seriosos embolics amb la gent del món del crim, una gent que és realment sinistra aquesta vegada, però no es tracta d'una pel·lícula. Edu, què et va semblar? Què n'opines?
Doncs molt bé, molt entretinguda.
Sí.
Tu passes bé. De fet, és un bon homenatge als especialistes, que és una professió que sempre valorem les escenes que us que ben fetes estan, però mai pensem en l'actor que està allà darrere, amb el doble d'acció, i jo crec que aquesta pel·lícula fa un divertit homenatge dedicar-los aquest protagonisme amb ells. Però realment és una feina que sí que s'hauria de donar un Òscar o un premi bastant important a aquests mèrits que han fet.
Sí? Funciona la parella Gosling-Emily Blunt?
Sí, tenen química, eh? I
sí,
això
eh?
Està bé. Vull dir, no és, té tocs de romanticona, però la pel·lícula realment és especialment d'acció. És a dir, potser sí que la trama principal, l'argument, falla una mica, aquesta búsqueda, búsqueda per part de l'especialista en l'actor aquest.
Potser no t'hi fixes tant o no...
Bueno, és perquè al final acaba sent massa simple. Però, clar, és com una excusa després per venir les sensacions que venen.
Clar.
I això està bé,
perquè
això compleix.
Perquè la pel·lícula sigui una mica interessant, no?
Exacte.
Clar, dos actors principals que en altres cintes ja els hem vist que tenien una vis còmica i que suposo que aquí també l'aprofiten, no?
Totalment. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, deixen anar bons moments d'acció, sobretot a la part final. Enmig d'un rodatge i tota la part d'acció està molt bé. És que, de fet, es nota que el director havia sigut especialista antigament, per sobretot aquesta direcció de l'acció, sobretot els efectes i explosions segurament reals, i després també en els crèdits tens un petit homenatge a tots els especialistes de veritat que també han fet aquesta pel·lícula, i això està molt bé.
No sé si el protagonista Ryan Gosling està molt, molt tacat, molt contaminat per aquest paper de Ken recent que l'ha marcat tant.
Bueno, al final és una mica el fallo de l'argument, no? No t'acabes creient que un Ryan Gosling sigui un doble.
És el de veritat,
és el de veritat,
no? És el que posa
final,
la cara, no?
Exacte.
Clar, una pel·lícula que d'entrada tu escoltes el tràiler, com ara estàvem fent nosaltres, i sembla un blockbuster absolutament comercial, no?, per anar a passar el diumenge a la tarda, pur divertimento, no? És així.
Correcte, és la sensació que vaig fer. De fet, vaig anar un diumenge i acabes així amb aquesta conclusió, definitivament, d'entreteniment i passar-ho bé i no pretendre una altra cosa.
Però funciona. En aquesta clau funciona.
Funciona. No decau i et manté bastant despert i entretingut.
Per tant, Edu, quedem que potser és una mica més important o la pel·lícula se centra més en la premissa, no?, d'un especialista, el veiem en situacions una mica perilloses, que no pas en la trama en si de recerca d'aquest personatge desaparegut, no?
Exacte. I tampoc és que sigui exclusivament, com he dit abans, d'amor, no és una pel·lícula romàntica, realment, és una pel·lícula d'acció pura, entreteniment i passar-ho bé. De sortir amb un somriure, és la clau de la pel·lícula i és el que jo suposo que farà tothom quan la vegi.
Vinga, nota?
Un 6,5.
Un 6,5. Encara la podem anar a veure, aquesta. Anem a per la segona. Garfield.
A cenar! ¿De cuándo paró? Nunca, John. Entiérrame en queso. La vida aquí es prácticamente perfecta. John, mi becario sin sueldo, Odi y yo vivimos un sueño. Okay, now have you ever been with a friend?
Necesito la báscula grande.
¿Tiene que anunciárselo a toda la clínica?
Garfield és un gat mandrós i fatxenda, un vividor que odia els dilluns i que adora la lasanya. Li encanta estar-se a casa sense fer res i sense ser molestat rient-se de les actituds, sovint una mica absurdes, dels humans que l'envolten, però és a punt de viure una aventura d'allò més salvatge. Després d'una trobada amb el seu pare, un gat de carrer a qui no coneixia, Garfield i el seu amic caní, Odi, hauran d'abandonar les seves vides tranquil·les i perfectes per viure riscos inesperats. Edu, què me'n dius?
Doncs mira, començaré dient que, com vaig veure el primer tràiler, tenia esperances, és a dir, després de les dues adaptacions amb Life Action, molt decebedores, que jo era petit i les vaig veure, i són bastant justetes, pensava, ostres, mira, aquesta és una bona
aquest
oportunitat,
retorn, veure...
pot estar bé, pot ser entretinguda. Després em vaig començar a pensar, ui, no pinta bé, no per res, sinó perquè havien posat el Santiago Segura com a doblador, i dic, això comença a anar malament. I t'he de dir que un cop vist, se salva, el Santiago Segura no acaba, molesta al començament, però després t'adaptes bé i juga bé, però la pel·lícula és fallida, és a dir, és una pel·lícula molt senzilleta que espera... És d'aquestes, no sé si t'ha passat mai, Marcel, però que saps allò que esperes encara més? I la vas veient, però esperes com molt més encara. Sobretot per l'humor, pels acudits, acaben sent com molt infantils i acaba sent la típica història que es fa a totes les pel·lícules d'animació ara actuals sense cap cosa realment emotiva o que pugui ja no sorprendre, sinó més ben cohesionat tot. És a dir, és com un guió molt, molt fàcil i bàsic fet per nens només exclusivament de 8 anys. I que em sembla molt bé.
També pot ser l'argument una mica decebedor.
Sí, totalment.
O sigui, no només l'humor i el to...
És l'argument.
També és el que s'explica.
L'argument, clar, jo cop veus el tràiler, és el que veus la pel·lícula. No té més. I clar, jo esperava alguna sorpresa més o alguna cosa que fes més pensar, o inclús en el tipus d'humor també, perquè el Garfield es caracteritzava, almenys el que veia jo, per aquest humor àcid, amb segones a vegades.
Una mica cínic, una mica irònic, sí.
Exacte, i aquí és molt... Molt
banal. Comercialot.
Sí, totalment.
Clar, jo recordo molt, i tu i jo, Edu, que som de la mateixa època, recordo molt allò, el K3, eh? Garfield i els seus amics, no?
Exacte, que estava la cançó mítica. Oi?
Sí, exacte. I no sé si encaixa gaire aquest... clar, jo recordo molt aquest personatge, aquest gat tigrat supermandrós que es riu de l'amo, etcètera, etcètera. No sé si encaixa gaire aquest personatge més casolà amb el gènere de l'aventura que plantegen en aquesta
manera. No acaba de trobar-s'hi. Ja et dic, jo crec que, clar, estem davant d'una sèrie que sempre ha sigut a domicili, és a dir, sempre ha sigut les aventures a dins de casa o sempre aquest tipus d'humor. I, clar, aquí es fa la gran aventura, però tampoc acaba de quallar bé aquest personatge amb el que dius, amb la ciutat i amb tota la...
Clar, perquè l'hàbitat una mica del Garfield és a casa seva, ajagut, sense fer res, criticant, no?
Exacte.
Bueno, clar, en aquest sentit, entenc que la pel·lícula és molt diferent de la sèrie que recordem, no?
I,
i dels còmics.
I dels còmics i del personatge. I han volgut fer una història que ja et dic que no pintava malament, perquè realment si s'explota bé pot sortir una cosa divertida i entretinguda. I aquí, pues, a mi, en algun moment, tot i ser curteta, se'm va fer una mica feixuc i tot, eh? És a dir, oi, quina mandra. És a dir, no ho sé. No sé si és perquè ara, ja et dic, fan les pel·lícules només pensant per nens, no pensant en els pares, que és el que es feia abans. Abans, les pel·lícules de Pixar, totes, jo crec que la prioritat eren els pares, perquè al final jo recordo haver plorat més d'una pel·lícula de Pixar. Mm. Però no dic ja que hagis de plorar en aquesta, però falta una mica més de xitxa, per dir-ho així, perdó per l'expressió.
Sí, sí. I llavors la relació de Garfield, del protagonista, amb el gos, no? Amb Odi i amb un altre personatge que em sembla que apareixerà, que és una mica l'antítesi del Garfield.
Bueno, és el pare. Ja, bueno, hi ha un altre...
Ja hem fet l'espoiler, eh?
No, perdó, és que en el mateix tràiler que hem de posar...
Ja ho diu.
Vull dir, que al final...
aquesta relació d'aquests tres personatges que van vivint l'aventura funcionarà?
Bueno, ja es veurà. Jo ja us dic, és una pel·lícula per nens, per passar-ho bé, per passar l'estona, però va, el que passa que els adults la trobarem bastant avorridota.
Insulsa.
Sí, que li falta cosa. I sobretot també em va faltar una mica més de participació per part del John. Jo trobo que està desaprofitat. Em va sorprendre això.
Mm-hmm. Nota?
Un 4.
Doncs vinga, anem a per la tercera, a veure si hi ha més sort. Immaculate.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Sé que Dios me salvó por un motivo. Pero sigo buscando...
Cecília ingressa com a novícia en un convent remot d'Itàlia. Allà serà rebuda i acollida pel pare Sal Tedeschi, Álvaro Morte, l'actor Álvaro Morte, que li ensenya les rutines religioses d'aquell lloc. Un dia es descobreix que la noia està embarassada, cosa que és impossible, i que encara conserva la virginitat. Tot indica que allò és un miracle, però en realitat aquell fet insòlid amaga un secret terrible que convertirà el convent en un infern i que conduirà la jove a la desesperació i a voler fugir d'aquell indret endimoniat, igual que sembla que ho està també la criatura que du dintre seu. Edu.
Doncs, mira, anar amb les expectatives una mica baixes amb aquesta pel·lícula, sobretot amb un argument molt similar a una pel·lícula que es va estrenar recentment,
sí,
que és La primera profecia.
I a moltes altres que hem vist abans,
evidentment,
també.
No, totalment.
En un convent, perquè també... Sí, hi havia algunes de recents que totes...
Totes era això,
sí. La localització és la mateixa.
Clar, jo tenia així una mica de por, dic, bueno, a veure què m'expliquen, no? I realment el que t'explica... t'ho explica de manera pausada, però més o menys van avançant. No és allò, aquell entreteniment, aquell que t'avorreix, que dius, què està passant aquí? No m'estan dient res. No, aquí en aquesta avança bé i jo crec que destaco, perdó, i sense dir res més, però destaco sobretot el que més em va impactar, i encara recordo i em va quedar, és el final. Jo crec que només pel final ja val la pena la pel·lícula. Potser sí. Pot semblar que... No té grans moments
Gips,
de terror.
Ni grans escenes de terror.
Però al final, amb això, val la pena.
Jo per crec. Tant, et quedes amb el final,
Em quedo amb el final.
La trama et sorprèn?
La veritat és que no, perquè hi ha un moment que ja saps per on pot anar, però sí que al final t'acaba sorprenent per com... Perquè acaba separant-se d'aquest tipus de pel·lícules que hem comentat i se separa bastant bé i t'acaba sorprenent i agradant només per aquest simple fet.
Clar, d'entrada, llegeixes l'argument i et recorda La semilla del diablo una mica, no?
Bueno, totalment.
Va per aquí, la cosa?
Més o menys. I no, ja et dic, és que és igual que La primera profecia, pràcticament. És el mateix argument. I bueno, La semilla del diablo, clar, passava en una casa, eren uns veïns, i amagava després aquest fosc, que ha fet La semilla del diablo, això va ser un spoiler, el títol. Mm-hmm. Però no, en aquesta, ja et dic, passa tot en un convent. Em va agradar bastant l'Álvaro Morte, en el paper de sacerdot.
Això t'anava a preguntar per les interpretacions, eh?
Està molt bé.
De la protagonista, també.
Sí, de fet, és, no sé si fa de productora, però va ser un paper que portava molts anys intentant fer, aquesta pel·lícula, mm-hmm. normal. Ja et dic, sí que hi ha algun moment de la pel·lícula que se't fa com una mica pesat, perquè, clar, ja ho tens tot tan trillat, aquest argument, i aquestes coses que poden passar, que sí que potser se't fa com una mica més carregós alguns moments, però perquè ja et dic, ja estan molt, molt gastats.
Està molt vist, eh?
Està molt vist.
De tota manera, potser la recomanaries o la proves una mica més que no pas
sí,
algunes
que la mitja,
altres
sí,
cintes.
Super, jo crec que està superior a la mitja. És a dir, és una cinta que està millor, que Reza por el Diablo, em sembla que vam veure junts i que no funcionava gens.
No.
Algunes així d'exorcistes. Potser no és millor que L'exorcista del papa, del Russell Crowe, però bueno...
Mira, t'anava a dir abans, aquesta, que no em sortia el títol, exacte.
Jo crec que està una mica per sota, però jo crec que és una cinta entretinguda, de terror, bueno, entretinguda, que et fa passar un mal moment, sobretot al final, i que val la pena, que està bé, que es pot veure.
Mm-hmm. Nota?
Un 6.
Doncs ens quedem amb aquests tres comentaris, amb aquestes tres valoracions, i ens hem quedat sense temps, però seguirem, Edu, d'aquí unes setmanes descobrint algunes novetats més de la cartellera dels cinemes Imperial i Es Macià, aquí a la gran pantalla. Gràcies i bon vespre.
Bon vespre, Marcel, gràcies a tu.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Encarem la recta final del programa i això vol dir que ens acompanya la nostra espectadora experta de la cartellera de la capital, Elvira Franc. Per tant, és moment de repassar algunes de les propostes teatrals de Barcelona. Bon vespre, Elvira.
Hola,
com
bon
estem?
Vespre. Doncs bé, avui vinc molt carregada de teatre,
sí,
eh?
Sí, perquè avui comentarem quatre muntatges, quatre. Fem una secció més llarga, de
sí.
fet, perquè se'ns acumulen també les propostes barcelonines i val la pena anar-les repassant aquí al programa, totes elles.
Exacte.
Avui parlem, de fet, de Nodi, de Gossos i de Malditos, el Maldà, L'Imponent i Despullada, Ifigènia, que ens transporta als orígens del teatre a la sala Fabià Puigcerver de Montjuïc. Mhm. Com si passara un tren, a la sala Versus Glòries, i el Zoo de Vidre, la obra icònica de Tennessee Williams, que provocarà alguna llagrimeta més d'una espectadora,
sí.
no? A l'acollidor espai de la Biblioteca de Catalunya.
I tant.
Tenim feina.
Tenim feina.
Posem-nos-hi, som-hi, Elvira.
I són, avanço que són quatre hores molt potents, totes quatre.
Clar, no ens podíem deixar cap comentari.
Cap de les quatre, sí.
Doncs va, la primera, el
va,
primer comentari.
Comencem, com has dit tu, pel Nodi.
Nodi.
De Gossos a Malditos, que, com has dit, a la sala Maldà. Una proposta de recerca molt ben documentada, però de ficció, sobre uns personatges reals, per la companyia La Moqueles i Sentís, amb dramatúrgia d'Albert Boronat i Maria Donoso, que també s'ha cuidat de la direcció. Una obra que centra a Catalunya entre l'època de finals del franquisme i dels Jocs Olímpics del 92. I dels intel·lectuals del moviment artístic i literari transgressors i contraris a la cultura oficial d'aquella època. La companyia de teatre està formada per Joan Sentís, que és l'actor que representa que fa la recerca sobre la contracultura literària dels anys 70, dedicant-se en especial als coneguts Maria Muñeo i Pau Riba, famós per la seva carrera musical, que no va ser prou valorada a causa de les seves idees. Ja eren força, tot el conjunt, força revolucionaris i fora de les normes establertes de l'època. L'actriu Maria Moqueles llueix en aquesta obra la seva capacitat interpretativa fent diferents personatges, des d'una dona una mica aspra i xerraire, que viu en pèssimes condicions, a la narradora involucrada en les seves descripcions. I després tenim Fermín Herrero, que interpreta meravellosament el paper de Pau Riba, que si tanquem els ulls sentim perfectament la veu de l'escriptor i l'artista. I si els obrim, casa descobrim físicament el popular cantant. Té una semblança amb el cantant Pau Riba, que, de quan era jove, que et quedes parat. Una obra que en començar sembla còmica i que es va tornant crítica i profunda, analitzant figures que descobrirem perquè els que dominen la societat han mirat de tapar la seva existència, com per exemple Pau Maragall, germà de Pasqual i d'Ernest Maragall, que amb el pseudònim de Pau Malvido va ser un escriptor que es va dedicar a descriure el món hippie i rockero, relatant també la seva experiència amb l'heroïna que finalment li va causar la mort, ja que el van trobar mort en un banc de les Rambles a Barcelona quan tenia 44 anys. I també parla de Claudi Montanyà, periodista i crític musical, que va publicar articles a les més conegudes revistes de l'època, pioner en descriure l'actualitat cultural d'una manera atrevida, basada en la llibertat periodista. I que el desencant del sistema el va portar a suïcidar-se als 29 anys. A més, es representa a Toni, un personatge fictici, que representa que és l'amo de Nodi. Nodi és un gos que és germà de Kobe, el Kobe famós de, dels Jocs Olímpics. Que en aquest cas representa que va quedar anul·lat pel seu popular germà i que se li talla la cua. Una metàfora molt ben descrita sobre aquella generació de la contracultura de Barcelona que també els van tallar els anells que tenien de fer una cultura diferent. Persones que denunciaven a la seva manera les falsetats i les creences de la transició espanyola, tant en la política com en la cultura. El desencany els va portar a ser rebels i, volgudament, ignorats per la societat. A l'espectacle es ressalten llocs de les seves trobades, com per exemple la coneguda Sala Celeste, i s'interpreten cançons com La noia de porcelana de Pau Riba. I es fa referència a l'Orquestra Elèctrica d'Arma, en contraposició d'algunes cançons més costumistes, com el Bon dia dels Pets o el Boig per tu, de Sau. Un poètic i irònic espectacle que considero necessari per veure tant els espectadors que vam viure més o menys aquella època com les persones més joves, ja que forma part de la nostra història més recent. Uh-huh. Es representarà fins al 26 de maig. Jo us l'aconsello que aneu a veure-la.
Clar, un cas del que parlem sempre, no, Elvira? Que el teatre també serveix per reivindicar...
I per conèixer.
Èpoques, personatges...
Sí.
Exacte, per recuperar, reconèixer... Sí,
reconèixer...
Sí. Revisitar
doncs, successos
personatges
i personatges que se'ns han amagat i t'obre els ulls en moltes coses, i tant.
Doncs vinga, segon comentari. Cap on ens n'anem ara?
Efigènia, va.
Cap anem al Teatre
clàssics.
Lliure de Montjuïc.
Anem als clàssics, al Teatre Lliure de Montjuïc, un espectacle dirigit per Alícia Gorina a partir de dues obres d'Eurípides, Efigènia a Aulida i Efigènia entre les taules, una adaptació d'Albert Arribas. Uh-huh. La primera part és quan el rei Agamèmnon haurà de sacrificar la seva filla Efigènia si vol que els déus bufin els vents perquè els seus vaixells arribin a Troia. Efigènia s'ha salvat de la mort i viu a la illa de Taurica. Així comença la segona part. Efigènia ha de matar a tots els grecs que arribin en aquella illa on viu i entre ells troba el seu germà Orestes que no el coneixia. Teatre clàssic amb tota la seva grandesa, amb tot el seu esperit que es pot portar a la tragèdia grega, amb els ingredients necessaris perquè tot funcioni. Morts, venjances, tot portat a l'extrem, com es portaven als teatres grecs. L'escenari de la Sala Fabià Puigcerver està oberta de dalt a baix.
Terra... Una moda, això és una moda.
És una moda, sí, però...
No aquí... només a la Sala Fabià Puigcerver, que ja l'hem vist alguna vegada, completament buida, despullada a nivell escenogràfic.
A moltes sales.
A moltes sales de
moltes
Barcelona.
Sales. Però aquí em va agradar, perquè donava a entendre aquests teatres grecs immensos que es feien, i d'alguna manera, clar, no ho recordem...
Jo en el text, la interpretació, els personatges són l'important.
Exacte. I llavors tan despullat, les parets... d'algunes vegades penso, home, haguéssim pogut posar una mica de més, no?, d'ornaments. Però aquí em va agradar. El terra està cobert de com una sorra fosca que, segons com, ressonen les petjades. Un espai sonor sumament vital i una il·luminació que sembla discreta però que acaba d'arrodonir l'espai escènic. Comença la funció en un cor homogeni de 6 noies que quan parlen sembla que cantin per la gran sonoritat i entonació de les veus. I quan canten, sembla que parlin per la claretat vocal que expressen. Elles seran a la funció tota la funció, tota l'obra. Un repartiment de luxe. Com a protagonistes tenim l'Emma Vilalassau i el Pere Arquilloé. Dos cracs.
Dos cracs. Que de tant en tant van coincidint en alguns muntatges de la capital.
Sí.
Es van retrobant, no?
Es van
aquests
retrobant.
Dos intèrprets.
Sí, i val la pena anar-hi i veure aquestes excel·lents interpretacions.
Home, el títol ja crida l'atenció, el fet de que sigui un clàssic a la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure. No? Ja crida molt, però clar, els caps de cartell també crida molt més.
Crida més quan llegeixes els actors, dius...
És gairebé obligat a anar-hi,
no? S'hi ha d'anar. També els altres papers de repartiment, la Marta Osó, sabadellenca, l'Albert Pérez, un dels actors que sempre he dit que a mi m'agradava.
Sí, el secundari de luxe.
Sí, per mi sí. I el Pau Vinyals, que també fa una bona interpretació. I fent el cor que transporta a les representacions gregues, aquells cors de noies, la Cèlia Castellano, la Diana Fumador, la Júlia Genís, la Laura Roig i la Neus Soler, que, segons la directora, representa a totes les noies que han estat víctimes de les violències patriarcals. Un muntatge auster que algunes vegades surt dels cànons dels clàssics per oferir moments d'actuacions com més moderna, però que, en el fons, va conservant tota l'essència dels diàlegs més clàssics. La primera part es fa més entenedora, diria jo, o potser perquè l'argument és més conegut. Tot el contrari de la segona, que és més abstracta i complexa, amb un seguit d'escenes flash i alguns detalls escabrosos on predomina la sang vermella i la destral assassina. De fet, els colors de tota la funció és vermell, gris i negre. No hi ha cap més color. I clar, la sang destaca amb el negre i el gris. Quan surt sang i veus aquella vermellor, doncs és com més escabrós. Per acabar, un final inesperat i absurd que, igual com vaig dir la setmana passada sobre el final dels criminals, per personatges estranys, en aquesta obra d'Ifigènia encara està més exagerat, ja que la funció acaba amb l'actor Albert Pérez convertit en un travestí completament disfressat i parlant de la democràcia. Però, per sobre de tot, predomina una perfecta direcció i unes excel·lents interpretacions, tal com correspon als coneguts noms de repartiment, com hem dit abans. Jo diria que tampoc no es pot perdre aquesta, eh? Les pot veure fins al 19 de maig.
Un espectacle, Elvira, que té dues parts molt separades i molt diferenciades, fins i tot amb un tancament de taló entre la primera part i la segona, i estèticament, argumentalment, a nivell de tot, fins i tot d'il·luminació d'interpretacions, és molt diferent la primera que la segona. Gairebé és com un díptic teatral, no? Pràcticament. És com si veiéssim dues obres en una sola sessió.
Són dues obres que les han ajuntades. La primera és com més clàssica, més a l'estil grec, i la segona és molt més trencadora, amb aquests flaixos que es veu com mata la seva mare.
De passar el temps, canvien canvien els intèrprets dels personatges i entenem que la història d'Ifigènia ha avançat.
Exacte.
Però és curiós aquesta decisió de la direcció del teatre de presentar aquestes dues obres seguides, sí, o juntes.
Sí, ajuntar-les.
No? Molt bé, molt bé. Ens va agradar, ens ha agradat
ens
aquesta.
Agradar.
La recomanem moltíssim.
Sí.
Què més? Tercer comentari, va.
Ah, va. Anem pel Saló de Vidre?
Ens n'anem cap al Teatre de la Biblioteca de Catalunya.
Aquella biblioteca, aquell teatre tan bonic, que ja, només a l'entrar ja té un caliu important.
Sí, té una energia maca.
Especial, sí. Una obra de Teresa Williams, que és una proposta de la Perla 29, però aquesta vegada està dirigida per Martina Cabanes. Una de les obres més representades tant en el teatre com en el cinema del dramaturg americà. S'ha fet un parell de vegades també dues versions de cinema. Es va estrenar el 1944, però no ha envellit, perquè el tema retrata molt bé els desitjos que no s'han complert de cada persona. Una obra que és una mica autobiogràfica de l'autor, però que hi ha afegit teatralitat i personatges inventats. Però el personatge central fa pensar molt amb ell, si coneixes una mica la seva història. L'acció es situa a finals dels anys 30 i les conseqüències de la davallada econòmica que es va viure aquella època. Potser per la distància dels anys en l'argument, la directora ha volgut que es presentés la funció com un assaig de funció, tot i que els personatges són creïbles i versemblants des del primer moment. Personalment, em va costar que hi posés aquest començament, però bé, és una opció. Roger Trons interpreta el paper que representa el director de la funció i també serà un dels actors. Precisament fa de Tom, un noi que li agrada escriure i que treballa en un magatzem. La seva mare i la seva germana depenen d'ell econòmicament. El noi vol fugir d'aquell ambient depressiu i dedicar-se a escriure. Després tenim l'actriu Laura Conejero, que fa de la mare abandonada pel seu marit, una dona lluitadora dominant que viu dels records i els deliris de grandeses del passat. Clara Moraleda representa la filla, una noia tímida i acomplexada que la seva coixesa la trasllada a unes fantasies i a una col·lecció de figuretes de vidre. No surt gaire de casa perquè té aquest complex de ser coixa. I tenim també David Anguera, que serà el noi que la mare busca per casar la filla. Una obra plena de simbolisme retratant la societat en els personatges femenins, la societat d'aquell moment. Els dos personatges femenins representen, per exemple, el passat brillant i ple de glamour, que el representa la mare, i el present obscur i insegur, representat per la filla. Un treball actoral municiós de cada intèrprete que aconsegueix un nivell molt notable, sobretot a Laura Conejero.
És un bombó, aquest personatge.
Ara anava a dir. Aquest personatge ja és per Lluís.
És Tennessee Williams en essència, no?
Sí, sí, sí.
Pur Tennessee Williams.
És un paper que jo aquesta obra l'he vist més d'una vegada i sempre aquest personatge llueix. Mm-hmm. Però, bueno, també el broda molt bé, la Laura Conejero. Ressaltar la part musical amb l'acompanyament sempre constant d'un piano que va a càrrec de les mans dels mateixos actors i actrius. Si no el toca un, toca el piano l'altre. Principalment el David Anguera, que és el que representa que té menys paper en el personatge i està més estona al piano. La il·luminació que representa, que encara representa l'obra no està afinada, és original i reeixida, sobretot en el moment que tot depèn de la llum d'unes espelmes i el contrallum d'una finestra, assolint una escena delicada i intimista on ressalten les bones interpretacions de tots. Una bona versió d'una obra que considero que de tant en tant s'ha de veure, perquè és per gaudir-ne. Aquesta està programada fins al 26 de maig.
Una obra que, ho dèiem a l'inici, que emociona, que és molt emotiva
sempre,
i que hi pots connectar d'una manera o altra i mira que s'ha fet vegades
per
i vegades.
Per més que la coneguis, per més que l'hagis vista o sentida,
la pots tornar a veure i
sempre
pots tornar-ne a gaudir una vegada més.
I
no?
Sempre hi trobes alguna novetat del caràcter de les persones i sempre hi trobes un al·licient. És el que passa amb les obres ben escrites.
Sí. La dramatúrgia ja és molt bona i en aquest cas la posada en escena i les interpretacions
també
acompanyen aquest text, no? I encara el potencien més.
Sí.
Ens queda una darrera proposta.
Doncs anem per la darrera.
Que és una comèdia, no?
Sí, comèdia, però comèdia dramàtica, No és comèdia de riure i prou.
Ens n'anem cap al Versus Glòria.
Anem al Versus Glòria amb Com o si passara un tren, una obra argentina, amb totes les característiques d'aquell teatre, d'aquell país, que ja saps que a mi m'agrada el teatre argentí. Obra premiada amb diverses distincions com a millor direcció i dramatúrgia per Lorena Romarín. Diferents prèmits com a millor actor per Guido Botro Fiora i millor actriu per Sílvia Villazur. Un reguitzell de premis, I llavors tenim l'acompanyament de l'actriu Luciana Grasso, que també fa una gran actuació. Ens trobem a una casa d'un poble o d'una ciutat petita on hi viuen una mare que el seu marit fa molt temps que la va deixar. I hi viu amb el seu fill, un noi de capacitats intel·lectuals especials. El noi li agrada jugar amb tren, que potser és la manera de somiar en un altre món fora de les parets de casa seva. Un noi amb discapacitat intel·lectual, clarament, La mare ha pujat i ha cuidat aquest noi i sempre l'ha sobreprotegit i el guia amb tot el que ha de fer. De la ciutat arriba la neboda i cosina, una noia jove que la seva mare la fa anar a viure una temporada amb la tieta del poble com a càstig pel seu mal comportament i per fumar marihuana. La noia transformarà la rutina de la casa i, en especial, despertarà anhels al noi. Una obra plena de tendresa, a moments còmics, però de gran naturalitat, amb escenes quotidianes i altres commovedores i de gran bellesa que arriba a tocar la fibra de qualsevol espectador. El que et deia, Marcel, no és només anar a riure. Hi ha moments que et fibra molt. L'actuació de Guido Grotto és sensacional, presentant el seu personatge sense exageració, però ja des del primer moment sap transmetre les mancances d'un noi amb cert retard maduratiu, on també s'intueixen les seves ganes de superació i els seus desitjos i somnis. Silvia Villazur representa la mare protectora que viu només pel seu fill. No sap, per exemple, què és el wifi, en aquell poble no es coneix, no tenen wifi, i que li comenta la seva neboda. I li serà difícil acceptar els gustos i costums de la noia jove. Una gran actuació que sap combinar els moments còmics amb altres més tensos. I la Luciana Grasso, la neboda, que dona un to fresc i actual i que traspua complicitat amb la mare i el fill. Igualment, una boníssima interpretació. Silencis, pauses, disbauxa i crits es barregen durant un to de naturalitat en cada escena tan típica del teatre argentí. Un text que sembla quotidià i que amaga una gran veritat sobre la vida i la llibertat. Un privilegi estar a la primera fila i veure com les actrius i l'actor se'ls negaven els ulls d'emoció. També se'n van negar a mi, quan els vaig veure amb ells. Crec que és una de les millors ofertes d'aquesta temporada, que s'ha de veure. L'obra s'ha programat dins el cicle Latituds d'intercanvi amb Teatre Argentí de proximitat de Barcelona, que celebrarà tot el mes de maig en tres teatres barcelonins, al Bar de Badoc, a la Sala Versus Glòria i a la Sala Fènix. Aquesta obra estarà en cartell fins al 26 de maig.
Entrarà al Top 10?
Sí.
Ara faig una mica com l'Edu Gil, i et pregunto la nota.
Sí, sí, jo li poso un 10, claríssim. Poso un 10, i tant que entrarà. En parlarem, tornarem a parlar d'aquesta obra.
No, perquè ja ho hem notat,
sí,
que t'agradava.
Em va emocionar molt, la vaig veure. M'agraden tant aquestes interpretacions tan naturals que de la comèdia em fan drama, però sense exagerar, que a mi m'arriba molt més que qualsevol pallassada.
Doncs, Elvira, moltes gràcies, perquè avui, déu-n'hi-do, són recomanacions que no ens les podem deixar perdre a cap de les quatre propostes.
I tant.
Prenem nota de totes elles i seguim conversant sobre les novetats de la cartellera barcelonina la setmana vinent.
Perfecte.
Que vagi bé.
Vinga, adéu-siau. Adéu.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre vestidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està. Us recordem que podeu recuperar els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. La setmana vinent parlarem de 8 dones, una proposta que s'estrena aviat a la bàscula, i també de Salem, que arriba de la mà del grup de juvenils del taller de teatre del Ciervo. Gràcies per escoltar-nos. Bona nit. Amunt al Taló.